Tot costa.
Lewandowski també serà baixa al Clàssic. Al marge de qüestionar-se si amb 37 anys es pot compaginar calendari de club i selecció, la lesió del polonès agreuja la saturada infermeria del Barça i alimenta la sensació que alguna cosa en l'apartat físic no va tan fina com la temporada passada.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dimarts 14 d'octubre del 2025. Si ahir hi havia bones notícies, més o menys, per les infermeries, avui, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gerra d'aigua freda.
Eren bones notícies relatives, perquè tot i així parlàvem de la infermeria del Barça, i avui n'hem de tornar a parlar perquè, efectivament, Robert Lewandowski se suma a la llista de baixes del Barça. S'ha lesionat jugant amb la selecció, té un trencament muscular i, a falta de més precisió, el que sabem és que es perd el Clàssic. Per tant, una nova baixa per la llista de Hansi Flick.
I aquest és un cas ben curiós perquè ahir explicàvem que havia marcat i que havia acabat el partit fins i tot amb bones sensacions i resulta que ha tornat a Barcelona. I...
En el cas d'Olmo van triar uns dies a saber que estava lesionat també.
Sí, sí, però vaja,
sí, sí.
Olmo jo crec que de seguida es va fer la idea que tenia alguna cosa i Lewandowski va acabar el partit més content pel gol que amoïnat pel que li passava al bíceps femoral.
Amb tanta lesió, avui haurem d'estar atents als partits de classificació perquè ja no en pot caure cap més. Classificació pel Mundial, amb Cubarsí i Pedri, per exemple, a l'Espanya-Bulgària, partit que comença a 8:45 del vespre. A la mateixa hora tenim un Letònia-Anglaterra amb Rashford, també pendents perquè les baixes afecten especialment la davantera. Per tant...
Clar, no, ara, que ens perdoni Cubarsí, però ens preocupa gairebé més Rashford que Cubarsí.
Sí, sí. I també pendents, en aquest cas, a l'Espanyol, del Marroc-Congo, perquè hi ha l'Omar amb el Marroc a partir de les 9 del vespre, i del... de la República Democràtica del Congo, Sudan, que hi ha Piquel, també de l'Espanyol. Per cert, el Barça ha anunciat el que lluirà al frontal de la samarreta al Clàssic i serà el logotip del nou àlbum d'Ed Sheeran. Abans l'haurà lluït l'equip femení al partit contra el Granada d'aquest cap de setmana. El Barça femení, que ja és a Roma, on demà juga el segon partit d'aquesta fase lliga de la Champions, ho fa sense Payor, lesionada, i amb la incògnita de saber qui triarà Pere Romeu per fer de substituta. El tècnic blaugrana ha parlat aquesta tarda, la Rubila n'està pendent. El partit és demà a les 9, ja sabeu que ens podeu seguir a la TDG, demà al Digital de Catalunya Ràdio, però també el fa TV3, per tant, us apareixerem, també si voleu, al canal dual del vostre televisor, els de la TDG, vull dir. Aquest diumenge se celebra l'assemblea de compromissaris i els opositors a la gestió de Joan Laporta ja comencen a fer moviments. Després sentirem l'excandidat a la presidència, Víctor Font, que ha estat avui al matí de Catalunya Ràdio, i l'economista Marc Síria, que assegura haver recollit més de 3.300 signatures que li donen suport per demanar al Barça que posi a l'ordre del dia de l'assemblea la impossibilitat de vendre BLM, que és aquesta empresa que gestiona el merchandatge i les llicències del Club Blaugrana. A l'Espanyol...
Amb el Marcos García escoltarem totes dues veus a 5 dies de l'assemblea de compromissaris.
A l'Espanyol, mentrestant, hem pogut sentir avui Alan Peix, el nou propietari del club. Peix considera que seria un èxit que incloguin l'Espanyol entre els 6 millors equips de la Lliga. És a dir, considera que si l'Espanyol aconsegueix situar-se allà, és com l'ambició que tenen, doncs és com per estar-ne contents i satisfets. El Girona, el seu director esportiu, Quique Carcel, ha valorat l'inici de temporada. Reconeix Carcel que no està satisfet amb aquest començament, però que està segur que seguiran en línia ascendent.
I ha explicat també, i això ha estat el més cridaner, que... va patir un episodi d'estrès en el tram final del mercat. Recordeu que aquesta roda de premsa que ha ofert avui s'havia d'haver fet gairebé fa un mes quan va tancar el mercat i per sort el director esportiu del Girona ja està en millors condicions, ja està recuperat i no només ha fet la roda de premsa, sinó que avui passarà per aquí pel Tot Costa.
En bàsquet, el Barça i la Penya juguen hores d'ara contra dos equips israelians en competició europea. el Barça s'està enfrontant al Maccabi de Tel Aviv a Belgrat, des d'un partit que ha començat ara a les 7 de la tarda, quarta jornada de l'Eurolliga.
Per aquest... Panther, i el Barça elabora ja la jugada amb només 5 segons. Panther a la cantonada, se la juga de 3, triple, triple de Kevin Panther per posar el 6-13, i això que sentíem és la banqueta del Barça, eh?
I això que sentim és l'Ernest Macià i la Carme Lloberes, que estan comentant aquest partit. Ja sabeu, al digital de Catalunya Ràdio el teniu de manera íntegra. El Barça que guanya de 7 quan queden 5 minuts 46 segons perquè acabi aquest primer quart, i ja sentiu Macià, 6-13.
De moment està tocant la cara Eurolliga de l'equip de Joan Peñarroya. Ja ho sabeu, que el Barça a Europa té 2 victòries i una derrota, i que en canvi a la CB ha perdut els 2 partits que ha jugat.
I també està guanyant la penya, també de 7. En aquest cas, el partit ha començat abans, a 6:45, i de fet ara són al segon quart. Queden 4 minuts 21 segons perquè acabi, i la penya guanya 25-32 al Holon, a la segona jornada de la Champions de la FIBA, en un duel que es juga a Hongria.
La penya fins ara ha guanyat tots els seus partits, tant a Europa com a la Lliga ACB, i fa la impressió que avui va pel mateix camí, tot i que encara queda moltíssim partit.
En handbol, el Granollers rep l'Orhus danès en la primera jornada de la European League a partir de 9:15 del vespre, i Joel Esteban disputarà el Gran Premi d'Austràlia de MotoGP amb l'equip Espar de Moto3. El pilot del Prat de Llobregat substituirà l'italià Denis Foggia, que està ingressat amb pneumònia. Esteban disputa actualment el Mundial Júnior amb l'equip Espar i ocupa la tercera posició de la general d'aquest campionat.
Aquest és el mapa esportiu d'un dimarts en què parlarem d'Ansu Fati i el bon inici de temporada que està fent amb el Mònaco. Ens interessarem per la seva trajectòria en aquestes primeres setmanes de temporada amb algú que l'està seguint de prop i que ens explicarà si estem davant del renaixement del jugador format al Barça. I també és el dia en què tenim una pregunta per a la nostra audiència.
Lewandowski també s'ha lesionat, i us preguntem quina baixa us amoïna més de cara al Clàssic. Lewandowski, Joan García o Olmo? Quina baixa us amoïna més de cara al Clàssic? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram, i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials, com sempre, la Sònia Oleart ben pendent.
Aquestes són les 3 baixes aparentment confirmades pel Clàssic. Després, ara, de seguida, la Laia Tudela ens endreçarà tot l'estat de la infermeria amb futbolistes que també estan de baixa dia d'avui, però que podria ser que arribessin a aquest Real Madrid-Barça d'aquí a 10 dies mal comptats. Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Miguel Rico, bona tarda.
Molt bona tarda tingueu.
Com estem?
Anem fent bé.
Sí? Està bé. No, riu la Mireia Vera. Hola, Mireia, bona tarda.
Bona tarda.
Tu sí que estàs bé.
Jo sí, ja superant l'adaptació, l'inici de curs, ja tot es va endomant.
Formes part d'aquest segment de població que està bé si la criança va bé, diguis.
Correcte, sí, sí.
No saps com...
Quin segment és?
No sap... No va dir un disbarat, els pringats, però...
No sé, tu no volia ja... dir si parles de...
Tu això ja ho has passat,
de només no? De pares, o també parles d'avis.
Ah, el loro.
El loro.
Sí,
No, té la seva cosa.
També condiciona tant, sí.
Home, vulguis que no.
Té la seva feina, el Miguel.
I tant.
Per
triplicar.
Sí, ja no sortirem mai del túnel, vols dir.
Mai, mai.
Quin optimisme avui, eh?
Sí, sí. No, però sí, escolta, la cosa és...
Que també prefereixo parlar de lesions del Barça.
Has d'anar amb les llums posades i llestos, no hi ha més.
Molt bé. D'aquí una estona, l'Òscar García, saludarem l'Òscar García, que també és pare, i veurem si està en un estat més còmode que els aquí presents. Ara arrenquem.
Tot costa una dècada.
No sé si tens la sensació que no es pot dir res que surti del guió.
Quan no deia res és perquè no deia res, ara que dic alguna cosa, i poc. Sembla que no vegis la que es lia, però bueno, sé molt bé com funciona això i tinc la consciència molt tranquil·la. Crec que no hi ha ningú més culer que jo.
Tot costa una dècada.
Carles Puyol, el gran capità del Barça, que va fer bandera de la seva discreció mediàtica, però que així i tot també vam tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo en una ocasió en aquesta dècada de Tot Costa. You think I
was born to ruin your life, but you did. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Això que punxa el Salva Pou avui per arrencar el Tot Costa és A Little More, una mica més, un tema d'Ed Sheeran, de l'últim disc, entenc, eh? Que deu ser aquest disc que es diu Play, que és el que, com ara explicava la Sònia Gelmà, el Barça lluirà a la samarreta del primer equip en el clàssic d'aquí a 10 dies al Bernabéu. Dic 10 dies i falta algun dia més, ara ho contaré. I també prèviament l'haurà portat l'equip femení al Barça-Granada d'aquest cap de setmana. Bé, ja sabeu que dos cops l'any ens toca aquesta tòmbola de... A veure, aquí portarem a la samarreta i bé, ja...
El clàssic és 26 d'octubre, són 12 dies. Avui és 14, no?
No m'havia descomptat. Què rius, Laia, tu, del bona tarda?
Bona tarda, no, perquè tu sempre ets el que calcula, dic
sí,
ara.
Sí, però
calcula,
és que passa que ara estava pensant que no sabia quin dia exacte era el... Sí.
El d'avui, jo a vegades no sé quin és el dia d'avui, diríem. Però avui, mira, és que ho he mirat al mòbil, 14 d'octubre.
Ara mateix no sabia ni quin dia era avui ni quin dia exacte és
el clàssic. És
el clàssic, i llavors era impossible...
calcular-ho.
Era impossible calcular-ho, en fi. Coses de les matemàtiques. La Laia Tudel, que no sé si és molt o poc fan de Sheeran.
Sí, m'agrada.
Pensava que feia més mou.
Sí, però m'agrada també tenir els meus moments nascut en música. Mira, com el dia com avui a Barcelona, que plou, vas pel carrer escoltant... Sí.
Molt bé.
Com enganyes. M'has posat en ta vida. Que en té un parell que m'agrada molt.
Molt bé. La Laia ve a parlar-nos de coses no tan alegres, perquè ahir us explicàvem què tenia Olmo, què no tenia Ferran Torres, i vam convenir que mira encara, però la gerra d'aigua freda ha arribat avui, perquè aquesta no l'havíem vist venir. De fet, ahir explicaven que havia fet un gol en Polònia i ens ha sortit que ara el gol de Robert Lewandowski.
Doncs ha tornat amb un trencament muscular, el bíceps femoral de la cuixa esquerra. Es va lesionar el partit de diumenge, que va jugar a Polònia davant Lituània. Va notar durant la primera per unes molèsties, però va seguir jugant. De fet, va jugar tot el partit, els 90 minuts en benat, perquè tenia aquestes molèsties i el descans, doncs, els metges de Polònia li van posar aquesta vena perquè era unes molèsties que havia sentit, petites molèsties, i com dius, va fer fins i tot un gol, i quan va acabar el partit, de fet, Lewandowski, era el sentirem, no li donava gens importància a aquestes molèsties que havia notat durant el partit.
A
la primera part vaig rebre un cop, però he pogut acabar el partit, així que no hauria de tenir cap problema.
Doncs sí, sí que hi ha hagut algun problema, perquè avui li han fet aquestes proves, confirmen aquest trencament muscular.
Dius que va jugar amb Benat, eh?
Sí.
Clar, és que...
Això ens explica des del Barça, sí.
Ens queixem de Lamin, que amb 18 anys no coneix el seu cos, aquí no serà que no ho conegui el seu cos. En fi, jo ho entenc tot, eh? Lewandowski té 37 anys i segurament el més raonable hauria sigut deixar la selecció, però també entenc que hi ha un Mundial aquest estiu i que deu pensar que és el colofó espectacular a una carrera no menys espectacular, però... aquestes coses tenen els seus peatges.
I això, des del seu entorn, apunten unes 3 setmanes de baixa. Des del club ens allarguen una mica més aquest termini, 4-5 setmanes ens apunten de baixa per Lewandowski, és una lesió muscular.
Fins després de l'altra aturada, vaja.
Sí, és cert que ell es cuida molt i que això fa que les seves recuperacions a vegades es cursi alguna mica els terminis, però jo, entre les 3 setmanes a l'entorn i les 4 i 5 que apunten des del club, doncs ens quedem amb aquestes 4, un mes aproximadament de baixa Lewandowski. Per tant, el clàssic se'l perd segur. Vaja, aquests 12 dies que dèieu, doncs Lewandowski no podrà jugar al clàssic.
Molt bé, doncs... Una més, per descomptat el clàssic se'l perdran Ter Stegen i Gavi, que són baixa de llarg recorregut. Ahir ja explicàvem Colmo també, Tenim alguna novetat més en forma de jugadors que hi arribin o que no hi arribin a aquest clàssic del 26?
A veure, aquest cap de setmana dels lesionats en principi han de tornar amb el Girona Fermín i Lamine, que és el que estava previst. Ja s'entrenen des de fa dies amb normalitat. Per tant, en principi haurien d'entrar a la convocatòria. També Ferran Torres, que només té una sobrecàrrega i que el mateix comunicat del Barça ja deia que no és baixa el jugador. Compte amb Rafinha, perquè avui no s'ha entrenat encara, només ha fet gimnàs i ha marxat de la ciutat esportiva mentre l'equip feia entrenament a la gespa. Ell no ha trepitjat gespa. Em transmeten que s'ha de tenir molta prudència amb Rafinha i, de fet, aquesta setmana jo crec que aquesta prudència passarà perquè tampoc pugui estar en aquest partit amb el Girona i a partir d'aquí veurem aquesta lesió muscular de
però
Rafinha.
Però si ja no estàs pel Girona, ja el clàssic ja se't tira molt al damunt, eh?
Just, sent una lesió muscular.
Ja no dic per no ser-hi, que segurament sí, però clar, per ser titular, si una setmana abans no pots jugar, no pots ni entrar a la llista, no va sobrat, no?
Sí, serà una mica el dubte que hi haurà de cara a aquest clàssic, veient aquesta setmana com evoluciona i sobretot la que ve. Per tant, pel clàssic baixa Lewandowski, també Olmo, que vam parlar d'unes 2-3 setmanes per la lesió al sol, i és cert que si fossin dues setmanes seria just pel clàssic, però clar, Olmo, sense haver-se entrenat pel clàssic, tampoc hi pots comptar sent una lesió muscular o, vaja, trencament aquí al sol i amb els precedents que té. Joan Garcia ja va dir ell mateix divendres de la nit a Movistar que encara li faltava un mes, per tant, tampoc jugarà al clàssic i, evidentment, afegim Gavi, Ter Stegen, aquestes baixes.
Aquesta de Joan Garcia no és menys preocupant perquè hem llegit Stensner, on va ser a quin dia arriba potser una entrevista.
Aquell donava per fet que Joan García arribava al clàssic,
que no
millor comptessin que...
doncs que es vagi
mentalitzant. Té
12 dies per mentalitzar-se i això també, també és bona notícia. Bé, Mireia, Miguel, no sé si heu rebut aquesta notícia de Lewandowski igual que un servidor, com una gerra d'aigua freda, que aquesta és que no me l'esperava. Estem tan centrats en el que passa amb Espanya que no veiem venir els trets d'altres
bandes. Jo he explicat com ho ha comentat la Laia, em sembla una temeritat per part de Lewandowski. No ho sé si ha anat exactament així, però efectivament si a vegades ens queixem o es queixen els entrenadors de que els seleccionadors no cuiden els futbolistes, hauríem de pensar que també els mateixos futbolistes s'han de cuidar i mirar de preservar els interessos del seu club quan estan a la selecció, si tu no estàs en les millors condicions, que
aquí,
això és el que sembla.
Aquí s'ha de dir, i això és veritat, jo que va jugar amb Benat no ho sabia i m'he quedat de pastar de moniato ara quan ho ha explicat la Laia, és veritat que l'amistós que jugava a Polònia dijous... Si
no el va jugar, sí.
No va jugar ni un minut, és a dir, no és que l'hagin esperamut, sinó que simplement...
No, d'acord.
El partit important era guanyar, crec que era Lituània, el diumenge, i Lewandowski va jugar ara.
Clar, però és cert que havíem interpretat reserva pel partit, però potser és que ja, com que anava tocat, l'amistós ni se'l va plantejar segurament. I va arriscar en aquest.
Clar, quan diem en Benat, segurament ell nota aquesta molèstia, va al descans i li posen doncs aquella vena una mica perquè...
Compressiva, sí.
Sota el pantaló, que potser no...
Ja, però que quan t'han de posar una vena és que alguna cosa... I és genuí, perquè hem parlat amb periodistes que van parlar amb Lewandowski després del partit, que ell no estava gens amoïnat, és a dir, ni sospitava que tenia una lesió, cosa que... En fi, abonaria aquesta, allò que dèiem abans de conèixer el cos o no. Perdona, Miguel, que t'he interromput.
No, si està tot dit. Tot el que puga dir ara són especulacions sobre una versió que és la que ens ha explicat la Laia, que jo ja me la crec, i que, bueno, acumula el número de baixes al Barça, però això, amb els equips d'elit, és el que acostuma a passar. El que has de tenir és una plantilla que et compensi aquestes situacions i siguis capaç de fer un equip competitiu, jugui qui jugui.
Clar, però tens una plantilla que jo crec que no està malament, o dins de les possibilitats del Barça està bé, però clar, aniràs al clàssic sense Lewandowski, parlo de la davantera, que és la línia més castigada, amb dubtes sobre Rafinha, clar, és... pots tenir la plantilla que vulguis, però ja...
No, ja hem viscut moments a la història de la Lliga que hi ha equips que han guanyat títols amb un porter i un davanter centre. Per exemple, el Madrid de Casillas i el Ronaldo. El Barça, amb el seu honor, s'ha de dir que és més que dos jugadors, un porter i un davanter centre. però és molt important que no tinguis el porter titular i el teu davanter centre. Ara, dit això, tot és la capacitat que tingui l'equip amb apoderar-se de la pilota i fer que sigui el Madrid que tingui preocupació pel joc més que el Barça per les baixes. Però aprofitaria per dir que abans del Madrid ve el Girona
I l'Olympiacos,
són partits que el Barça no va a la badà.
I amb l'experiència de Sevilla encara més. Mireia.
Sí, a mi m'estranya molt el tema de Lewandowski, sobretot perquè jo crec que ell és un coneixer el seu propi cos i em sembla una lesió una mica estranya, no? Que notis alguna molèstia però que no t'aturis o que no acabis de veure que tens aquesta lesió. Però també estic tranquil en el sentit de que estem al mes d'octubre, que quan necessitem els jugadors més sants és quan s'hagin de jugar les garrofes. Sí que em semblen importants, sobretot la baixa de Joan Garcia, per l'estabilitat i la seguretat que estava donant a la línia defensiva i a la porteria. I crec que, al final, l'equip i els jugadors necessiten donar aquest pas endavant, no? Jo crec que Flick ja rota molt per si en algun moment passa això. Jo crec que molts futbolistes segueixen endollats, sí que és cert que potser menys que la temporada passada o una mica diferent, però jo crec que el Barça al final té jugadors que en un moment donat poden fer que aquest clàssic caigui del costat blaugrana, siguin quines siguin les baixes. Però clar, la davantera ja veuríem com arriba Ferran, no? Perquè també arriba una mica tocat, és a dir, que Flick haurà de buscar la millor fórmula per aquests partits que venen ara a Girona, Olympiacos, Madrid, i anar recuperant futbolistes o que arribin en el millor moment en el clàssic. Però, com dic, calma, estem al mes d'octubre, i que es recuperin bé, sobretot, i crec que ara mateix no cal forçar.
Hi ha una part bona que no passa gaire en el calendari, que és que després d'aquesta trilogia ve una setmana en què no hi ha partit entre setmana, ni seleccions ni res. És a dir, després del clàssic el Barça tindrà una setmana fins al seu següent partit, i això pot ajudar a encaixar les peces i a...
Per tant, segurament hi haurà futbolistes que ja no veurem fins després d'aquesta setmana que comentes. És a dir, jo dubto que es forci amb Joan Garcia, per exemple, o amb alguns jugadors que s'esperaran que hi hagi la setmana neta.
Perquè ja s'ha descartat ell pel...
És que forçar és mala solució, sigui que sigui el jugador.
Joan Garcia, pel que va dir divendres, ens n'hem d'oblidar fins a la pròxima aturada per seleccions i aleshores... ja seria el retorn.
Tot i que quan van dir 4-5 setmanes, diguem que aniria més enllà d'aquesta franja, però vaja, en això estic totalment d'acord amb la Mireia, que l'altura de la temporada on som no té cap mena de sentit amb ningú prendre cap...
Home, un mes Joan Garcia et marcaria fins i tot abans de l'aturada de novembre. Un mes, quan clar, ho va dir ell, deien principis de novembre...
Sí, però és que...
O sigui, ell diu el 10 d'octubre, tinc per un mes...
Te'n vas a l'aturada, sí, perquè sí, després del 8, 9, clàssic, sí, el següent partit, crec que és un Barça-Elx, el 2 de novembre, si no m'equivoco, i ja te'n vas pràcticament a l'aturada. Saludo la tercera pota del trident d'avui. Òscar García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Doncs molt bé, sí? Molt bé. Sí.
Molt bé. Amoïnat amb aquesta xacra de lesions que està patint el Barça, o entens que forma part de la temporada i millor ara?
Bé, home, clar, molt millor ara que quan t'estàs jugant els títols, perquè ara si tens alguna derrota o d'això, doncs, bueno, ho pots recuperar, no? El Barça té una gran plantilla, per això es té pràcticament dos jugadors d'alt nivell per posició i per subsanar una mica això que pot passar, perquè el problema del Barça és que té tants bons jugadors que molts jugadors a la mateixa posició estan a la selecció o diferents, per diferents països, i això pot ser una mica de problema, però no, a mi no em preocupa.
Et sorprèn que un jugador amb l'experiència de Lewandowski prengui aquest tipus de riscos, entenent que potser per ell també és prioritari en el Mundial amb el seu país, eh?
A veure, ell també està en una situació que no sé si és el seu últim any de contracte.
Sí, ho és.
Això, per ell també és important poder classificar-se pel Mundial. Si fa un bon Mundial, potser tindrà moltes més opcions d'equips potser millors, que el veuen que està en forma, malgrat l'edat que té. Bueno, jo crec que cada jugador és un món, cada jugador té a la seva ment també en qualsevol moment que és la seva prioritat. Ell coneix el seu cos i es pensava que potser no estava lesionat. Malauradament no ha sigut així, però bé, el Barça jo crec que en aquests partits fins ara, jo crec que potser els partits més importants els ha jugat Ferran, de titular, que no pas ell.
Sí, sí.
Sí que és veritat que tenir-lo ell sempre tens una opció a la banqueta que potser que ara no la tindràs, però no el veig jo com un jugador tipus Pedri, tipus Cubarsí, tipus Lamin, molt, molt imprescindible, per i menys aquesta alçada de temporada.
Dels dos nous, per dir-ho així, de l'equip, Ferran està sa, tot i que té aquesta sobrecàrrega, i Lewandowski no. En general, us fa la peça Rashford com a recanvi de pel nou?
A mi m'agrada més a la banda. Crec que és on ell més desborda, on és més elèctric, però crec que pot ser un bon recurs en aquesta posició. Crec que és un perfil diferent a Lewandowski. Crec que és un futbolista que si té espais buscarà més desmarcades de ruptura, però crec que a més, ell llegia aquest migdia que el que vol és trobar aquesta regularitat, aquesta estabilitat, aquest rendiment continuat, i crec que el Barça, amb els minuts que està tenint ara, a mi m'està agradant el que estic veient de Rashford. És cert que a vegades s'equivoca, no acaba de fer gol en ocasions clares, però a mi m'agrada aquest canvi de ritme, aquesta velocitat, aquesta capacitat de desbordar, i tot i que m'agrada en banda, crec que no és una mala peça per suplir a Lewandowski en el nou en alguns moments.
Jo, mentre no vegi Rafinha, ni em plantejo Rashford de davant de centro.
Si tu posaries abans Rafinha...
No,
que no hi sigui, d'acord.
Ni m'ho plantejo.
T'entenc. Sí, sí, clar, si no hi ha Rafinha, la primera opció per la banda esquerra és evident que és Rashford. Tot i que avui ho comentàvem amb el Campos a la redacció, i ell deia que Rashford de nou té un avantatge, que és que com que no és especialment aplicat en l'esforç defensiu, sempre millor, dic jo, Òscar, més centrat que no pas en una banda.
Sí, però és més o menys aplicat que Lewandowski.
Per igual, no?
Ja, perquè Lewandowski ja el tens al mig, no el poses a la banda, per això deia que...
Passa que aleshores condiciones sí. El teu 11 situant-lo perquè no hagi
després,
de treballar.
Clar, bueno, llavors has de mirar què prioritzes, si la defensa o l'atac. A mi Rashford també m'agrada més a banda, tots els seus inicis és a davant de centre, i no hi ha dubte que hi pot jugar. Ara, jo crec que el seu millor nivell el trobarem quan jugui a banda, però lògicament t'has d'adaptar a el que et digui l'entrenador. També hi ha l'opció de jugar amb algun fals nou.
Sí.
Bé, el Barça té jugadors de nivell per poder suplir aquesta baixa, que entenc que si està Ferran, potser aquest jugador del que estem parlant, que no li posem nom, és per jugar els últims 30 minuts.
Us veig tranquils, i això també em tranquil·litza a mi, però entre Lewandowski, Joan Garcia i Olmo, que són els tres que sabem segur que no seran el clàssic, ni alguna absència que ho lamenteu?
Jo torno a insistir en que primer juga el Girona, després l'Olympiacos...
Discurs d'entrenador,
No,
no respondràs la pregunta.
De l'experiència...
Que sí, que sí. Yeah.
Pot ser que hi hagi més baixes que t'amoïnin més, vols dir, no?
No. El que m'amoïni és no tenir el cap a puesto. Això sí que m'amoïna.
No jugaràs amb nosaltres avui.
Per què?
No, dic que...
No, sí que jugaré.
Ah, d'acord.
I et diré que de cara al Clàssic, però també de cara al Girona i a l'Olympiacos, la que més m'amoïna és Joan Garcia.
A mi també, estic amb el Miguel. Crec que ara mateix és la baixa més sensible, la de la porteria. I bé, ja es pot anar motivant Stesne, perquè el Barça el necessita aquests tres.
No, sí, ell motivat està, sí, però ell és un tio pràctic, sí. i veu que l'altre
Joan és millor,
forma.
Vagin a buscar el Joan Garcia, que és més bo, no?
Clar.
Recuperin el Joan Garcia.
A mi em sembla que és molt, molt honrat. Algú pensarà, hosti, sí, bueno, si no vas cal, al Clàssic no amb aquesta actitud, igual no et va gaire bé.
Però si ella juga al Clàssic, s'hi posa, ja està. Vull dir, juga, sí. No té cap problema.
També devia ser aquesta la seva actitud la temporada passada, no? Amb Iñaki Peña devia dir, però si Iñaki és millor, posa Iñaki.
És el futur, no sé què esteu fent.
Ter Stegen no tenia aquesta actitud.
Hi ha alguna d'aquestes tres baixes que...
No, coincideixo perquè crec que de les tres baixes, diguéssim, el substitut és on veig més diferència entre el titular i el substitut.
Doncs hi ha unanimitat entre els nostres col·laboradors quan són en punt 7:45. A veure què hi diu la nostra audiència. Sonia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Un cop lesionat també Lewandowski, quina baixa us amoïna més de cara al Clàssic? El mateix Lewandowski, Joan Garcia o Dani Olmo?
Doncs també hi ha unanimitat entre la nostra audiència. Joan Garcia, 89%. Seguit de Lewandowski amb un 8% i Olmo amb un 3%. El Lluís diu, abans de votar ho he vist venir, ni Olmo ni Lewandowski són imprescindibles en aquest equip i m'amoïna més l'estat de Rafinha. Crec que ha arribat el moment per apostar per algú del planter que faci de nou en vistes de present i de futur sense necessitat de comprar cromos molt cars. El Xavier diu, Olmo no ens pot amoïnar, està més temps lesionat que disponible. El Joan Lafarga diu, si avui es lesiona en Cubarsí i Pedri ja ho tindríem. La fragilitat muscular dels jugadors del Barça és espectacular. Per jugar haurem d'acabar fent un sorteig entre els socis. El Goku diu, Joan Garcia, perquè el que tenim en fa una de bona i dues de dolentes. El Damià diu, sens dubte, Joan Garcia, si fins i tot Tec diu que ell no vol jugar al Clàssic, quina confiança pot donar almenys el que podria haver fet si realment pensa això és guardar-s'ho per a ell. Els defenses, quina confiança li podran tenir? Si fos un noi de 18 anys, ho entendria. O el Perico Badacur diu, Joan Garcia, no perquè sigui insubstituïble, sinó perquè no tenim segon porter. Sense ell, juguem sense porter.
En general és un argument que repeteix, i crec que ho deia l'Òscar, la diferència entre el titular i el suplent a la porteria és més àmplia que el que pugui haver-hi entre Ferran i Lewandowski, si consideres que és el titular.
És el que anava a dir, que és que també és cert que de les tres opcions que tenien els oients, que són els tres jugadors que probablement es perdran aquest clàssic, n'hi ha un de titular que és Joan Garcia. Olmo i Lewandowski a dia d'avui
no ho són.
No són titulars indiscutibles. Et poden jugar partits com a titulars, però caldria veure si és Ferran o Lewandowski el titular o si és Fermino o Olmo el titular.
I avui també, per mi, jo creuo dits perquè no hi hagi altres sorpreses. Que crec que avui? Si poséssim...
Vols dir en els partits d'avui?
Sí.
Avui tenim en dansa Pedri, Cubarsí...
Per això et dic, que Pedri, si en aquesta llista caigués Pedri, seria la baixa més
jo
important.
Jo crec que Pedri no jugarà avui.
Però està segur?
No, segur no. No. Fins que surti l'11 de la Fuente...
Però ja ha sortit l'11, Sí que juga Pedri.
Sí que juga Pedri?
No juga Cubarsí.
No juga a Cubarsí,
de veritat,
exacte.
Doncs, home, fer jugar a Pedri avui contra Bulgària, que crec que n'hi vas fotre 6 o 7 allà, és per morir-se. En fi, després t'has d'empassar discursos que si els protegeixen, que si no sé què...
Bueno. Els entrenadors, Jordi, juguen...
Ara m'heu fet emprenyar.
Juguen per guanyar. I avui, sí, home, avui Pedri és un jugador...
Però, escolta, amb tot el respecte, a mi és un jugador que m'encanta. A Bulgària la pots guanyar amb Aleix García.
Sí, d'acord, però ell pensarà primer guanyem i després el canviaré.
Perfecte.
És cert que jo et diria que ha introduït moltes rotacions a l'11 i que dels pocs llocs que no ha mogut és Pedri.
Jo ho deia perquè aquest migdia escoltava emissores de Madrid i donaven per fet que avui seria un 11 molt bé, que, deien ells. Doncs mira, Pedri...
La defensa, per exemple, és Pedro Porro, Lenormand, Laporte i Grimaldo. Aquí hi ha canvis als laterals, no?
No, Porro va jugar l'altre dia, va ser el millor de l'equip.
Merino, Zubimendi i Pedri al mig del camp, i al davant Oyarzabal, Samu i Àlex Baena.
Bueno, al mig del camp no és tan bé, és el titular.
No és el titular, sí. I Oyarzabal
pues
també.
La rotació, doncs no, les rotacions no a dalt tampoc no n'ha fet gaire.
Doncs ni contra Bulgària, en fi, Pilarí.
No, perquè potser era el dia de Borja Iglesias, per exemple, de tal... No.
Deien de Samu al davant, però...
Samu és titular, sí.
Molt bé.
Sí, en fi. Ferran va tornar.
Sí, no, Ferran no podia ser. Ara estem pendents també de l'11 d'Anglaterra, que potser també ha sortit i no me l'havia assabentat on hi ha Rashford. En fi, tot són preocupacions. La Mireia està amoïnada ara amb els partits d'avui i per suavitzar hem buscat una bona notícia. Abans de les bones notícies, acomiadaré la Laia Tudel.
Home, jo també les vull sentir.
Quedar?
Home, no passa res, us segueixo escoltant.
Rashford no juga de titular.
No és titular.
Cadascú les preocupacions.
Sí, sí.
Banqueta, no, de moment banqueta.
Doncs fa comentaris com si et posés deures i...
Demà no. Aquí veniu a gaudir i a jugar els deures, en teoria els
altres. Quan dius una cosa, jo jugo a endivinar-la.
No, jo és que donava tant per segur que en Pedri no jugaria que m'ho fotut a l'aire.
La teva sorpresa genuïna amb la titularitat de Pedri.
Tu, si fossis seleccionador, tu, concretament tu, si tinguessis el Pedri per jugar, el posaries o no?
Contra Bulgària?
Sí, contra Bulgària.
És que jo ja ho vaig dir de Lamin quan van anar a Bulgària i tenia molèsties. No, Pedri, que sapiguem, no en té.
Bueno, però al final... Estant com està Pedri, tu no, posaries clar. O no?
Bueno, sí, clar. Si només miro per avui, sí.
Bueno, però és que el seleccionador només mira
no,
per avui.
No, el seleccionador també ha de mirar que el juny tindrà un futbolista
això,
a la banda.
Això,
ja s'ho trobarà.
Això és una manera
però
de...
Però aquí, Lafuente, la seva reflexió és... Perquè d'aquí al juny Pedri m'arribi fresc és més responsabilitat del club que meva. Perquè
sí,
ell diu, jo tinc dos partits i vosaltres en teniu 15.
Perfecte, doncs després resulta 20, que arriba el dia del PSG.
No, vull dir que això ja sí, se li sí. ha dit en el seleccionador.
En aquest cas, a Pedri també l'estem matant aquí. Bé, perquè després arriba el dia del PSG i l'has de canviar al minut 75 perquè no pot dir fa.
Jo crec que ho ha dit el Miquel, el Miguel. El que ha passat amb Lewandowski passa amb la selecció espanyola i avui estaríem cremant...
Home, absolutament, sí.
Però que és exactament el mateix. Sí,
però tenint en compte que Lewandowski pràcticament és l'amo de la selecció polonesa, aquí no culparem a Urban, sinó que si juga amb Benat, doncs amic Robert, què vols que et digui?
Bueno, va jugar perquè va voler, no?
Sí. Va, que em volia posar de bon humor parlant-vos d'Ansu Fati, que segur que ho heu anat veient, així en la llunyania, aquest estiu va anar al Mònaco, va semblar que li costava una mica... entrar en la dinàmica, però escolta, ha jugat 5 partits i ha fet 6 gols, 5 a la Lliga Francesa i un a la Champions, i és per això que com que nosaltres ens ho mirem en una certa distància, hem volgut trucar al François Miguel Budet, que és redactor en cap de Flash Score França. François, bona tarda.
Molt bé.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Escolta'm, hem d'il·lusionar-nos amb Ansu o és tot prematur i poc a poc?
Potser l'esperar un poc, però el seu inici en la Liga 1 és molt bona. Amb 5 gols en 3 partits, va començar un partit sol i un gol també en Champions contra el Bruges, el Club Bruges, i va ser un inici de carrera en el Mónaco molt bo, però va canviar de míster el Mónaco, llavors no sabem ja si va jugar la mateixa forma ara.
Cal veure si tindrà la mateixa confiança. El que ha tingut fins ara Ansu Fati és continuïtat, que probablement és el que necessitava Barcelona. Més enllà dels gols, s'ha vist una imatge molt diferent d'Ansu Fati?
La dificultat en França és el nivell físic. No és la millor liga d'Europa, però si no tens el nivell físic no pots jugar. I ara pareix que l'Ansu té aquest nivell físic. És molt bo. És molt bo, no? I també a Diuter, que no és ja el seu míster en Mònaco, però va començar poc a poc. Mitja hora en Champions, després 45 minuts, després 25 i iniciar un partit contra el Manchester City en Champions i el Nisa en la Liga. M'agrada molt de veure tal evolució.
És a dir, que ara ja podem dir que Ansu és titular al Mònaco després d'aquest inici al ralentí, eh?
Sí, té tot per ser titular, pot jugar extrem dret, extrem esquerre, no? Pot ja 10, 9, 9 i mig, 9. S'ha jugat en molta situació. I en França és molt important costa aquesta polivalència, no?
No, per tant, l'estava utilitzant, perquè Adi Hütter ja no és l'entrenador del Mònaco, l'estava utilitzant en diverses posicions, no està en un lloc fixe.
Sí, més la formació de la Masia, crec.
Sí, bé, és veritat que Ansu Fati ho ha tingut en els primers anys de la seva carrera una certa polivalència, en els últims, sobretot arran de la lesió, diria que gairebé no és l'hem vist tirat a la banda esquerra. El Mònaco et sembla un equip per aspirar, i parlo ara col·lectivament, a una gran temporada? És a dir, el context d'Ansu al Mònaco serà d'equip que aspira a guanyar o és unes aspiracions més modestes?
Normalment sí, puc guanyar una liga, però per uns jugadors de Zakaria de Suïssa no juga i és clau en l'equip de Mònaco. Per això no va tindre molt bons resultats i per això la diguta no és més l'entrenador. Anem a veure, perquè el Mònaco és un equip molt fort de la Liga, vol jugar cada any la Champions, i crec que per l'Ansu és l'equip perfecte, perquè no hi ha cap pressió en el Mònaco. Se diu que els futbolistes del Mònaco són les persones menys rics del país, no? No hi ha cap pressió, va tenir molt temps per jugar, va jugar con la davantera molt forta, amb Mika Biedet, Minamino de Japó, jugadors que ja tenen una experiència de la Liga francesa i con experiència global, no?
Doncs ja ho veieu, sembla que aquest cop sí, i esperem que no tingui cap mena de contratemps físic i que la dinàmica duri, però a diferència del que va passar amb la lesió al Brighton, Ansu ara sí que ha trobat un lloc on poder expressar-se i recuperar la confiança. Ens ho ha explicat el redactor en cap de Flash Score França, el François Miguel Budet. François, gràcies.
Merci, perdó, pel nivell de català. Però...
No, al contrari. Molt agraïts per l'esforç, s'ha entès perfectament. Una abraçada.
Merci, un abraço.
Miguel, Mireia, Òscar, no sé fins en quin nivell de proximitat esteu seguint aquestes evolucions d'Ansu, però, clar, són 6 gols en 5 partits, és poca mostra per treure conclusions, però estem parlant d'un tio que feia 2 anys que no marcava cap gol en un partit oficial. Alguna cosa en positiu està passant.
Sí, però ara li ve un problema, perquè Pocognoli no juga al mateix sistema. Vaja. Que Adi Hütter. Adi Hütter juga un 4-4-2 amb dos jugadors en banda que són estrens, més els dos atacants, i Pocognoli, si juga com jugava amb el Sant Giloà aquests 2 anys que ha estat, juga amb 3 centrals, 2 carrilers, 3 migcampistes i 2 davanters. I com ha dit el François, el Mònaco té molt bons davanters, i s'ha deixat a Balogun, que és el davanter titular de la selecció d'Estats Units. Tenen molt bons davanters. Hi ha el Minamino, que pot jugar de davanter també, perquè amb aquest sistema ho veig que o juga de davanter o no jugarà, i no crec que posi Ansu de carriler. Per això dic que sí.
Esperem que no, perquè ens el mataran.
Per això, que si manté la seva idea del seu sistema de jugar sempre igual, doncs per mi tindrà 2 posicions menys on pot jugar Ansu.
Clar, és veritat que això estadísticament ja és una mala notícia, en tot cas.
Però potser s'adapta als jugadors que té i creu que ha de continuar amb aquest, ha de canviar de sistema, no? Vaja, al final.
En tot cas, el que és segur és que en clau Ansu el canvi d'entrenador no ens ha anat gens bé. Alimenteu esperança de que Ansu, ja no dic que recuperi el nivell previ a la lesió, però que faci mèrits per poder tornar a sumar al Barça o ja...
Bé, jo veig molt complicat. Sí que és cert que doncs, me n'alegro d'aquests 6 gols, de que es torni a trobar, de que torni a gaudir, perquè crec que ha passat per un calvari personal amb totes les lesions i amb el que l'ha acompanyat en la seva carrera, amb les expectatives, amb el que havia de ser i no ha estat. Crec que això és un canvi mental important, i que jugui, que faci gols, que torni a sentir-se futbolista, crec que l'acostarà a mostrar la seva millor versió. Ara, a mi em costa de veure'l una altra vegada vestint la samarreta del Barça. Tant de bo m'hagi d'empassar aquestes paraules, però jo ara mateix el veig lluny del nivell que hi ha ara al Futbol Club Barcelona.
Jo només sé de... No l'he vist jugar, vull dir. En Sur sé el que fa per estadística, no per veure'l. Jo l'únic que desitjaria és que físicament es trobés bé i pogués tenir una carrera professional llarga i fructuosa, perquè crec que era un davanter interessantíssim també pel Barça. Si ell va bé físicament, tot això que haurà guanyat, i l'any que ve ja veurem.
Les xifres estadístiques poden ser enganyoses o no. Cal veure com li va ara amb aquest nou entrenador, perquè el panorama que ens acaba de dibuixar l'Òscar...
Sí. No, no ens ha torpedinat una mica la il·lusió.
No,
ell ho lluitarà, clar.
Que pot ser un dels dos davanters, que pot ser un dels dos davanters.
Ah, però si dius que en tenen tants i tan bons, s'haurà de triar.
Tindrà competència bona. Bé, si continua jugant, serà un bon senyal, perquè voldrà dir que s'ha posat per davant de tots aquests davanters, i que l'objectiu, jo crec, real o realista respecte a l'Ansu que vam veure al Barça, és que això, que recuperi les seves sensacions de futbolista, i si a Mònaco pot fer carrera, que en faci. Vull dir que a vegades mirem la xifra de gols i sense haver-ho vist, compte que no el puguem recuperar. Jo crec que no ha de ser ni el seu objectiu ni el del Barça a dia d'avui, que van separar els camins, i tant de bo d'aquí 3-4 anys pugui tornar a ser una opció, però no ho veig en un...
Per estar al Barça de davanter has de ser top mundial.
Sí.
O sigui, jo li desitjo el millor del millor a l'Ansu. Ara, arribar amb un nivell de top mundial, jo ho veig dificilíssim.
Bé, veurem com evoluciona i si Ansu és capaç de mantenir primer els minuts de joc i sobretot aquesta productivitat ofensiva que feia molt i molt de temps que no tenia. Avui n'hem volgut parlar i esperem que continuï la bona ratxa. En bàsquet, tenim partit el Pionier de Belgrat. Compte amb el marcador. Maccabi 29, Barça 55. De 26 guanya el Barça a un minut mal comptat pel descans. Sembla, si no hi ha un autèntic daltabaix, que el Barça guanyarà el seu tercer partit a l'Eurolliga. I també guanya la penya, de nou, a la pista del Hapoel Holon, en aquest cas a la Champions. 9 amb un 53-62, guanya l'equip verdinegre gairebé al final del tercer quart. Farem una pausa i hem de canviar la pilota per la toga electoral, perquè avui han parlat dos teòrics aspirants, l'un confirmat, l'altre suposo que ho confirmarà aviat a les pròximes eleccions del Barça. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per un petit negoci, un autònom o una pime, no és gens fàcil parar. No és fàcil parar per dinar, per anar al gimnàs, ni tampoc el cap de setmana. Malgrat això, cal fer-ho. Para i vine a Biz Barcelona, el saló on trobaràs la inspiració, les eines i les connexions que faran evolucionar el teu negoci. T'esperem el 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Tranquil·la, carinyo, que només és un assaig tècnic.
És un general, carinyo.
Estrenem demà.
Torna al Teatre Borràs pel davant i pel darrere. Una nova versió de la comèdia que no et pots perdre.
Aquesta obra no té més secrets. Sardines i portes. Pam, entrar, pam, parlar, pam, sortir.
Probablement la millor comèdia del món. Entrades a balanenviu.com.
Com que estrenem demà? Que no era l'assaig tècnic?
El nou Toyota CHR Hybrid és molt més que el crossover més desitjat del moment. Combina un comportament dinàmic amb l'agilitat d'un compacte i ofereix, a més, un equilibri perfecte entre potència i eficiència. Estrena'l sense haver d'esperar, amb unes condicions extraordinàries. Més informació a toyota.es.
Lluís, confirmat. La nova factura de llum ha baixat un 50%.
Ah, oh, quina sort.
Sort no, sort al RAC.
Escolta, i ja els has passat la del gas?
Vols estalviar en llum i gas? Amb el servei d'estalvi energètic del RAC gratuït per tothom, analitzem i gestionem el canvi per tu amb la millor oferta i cada 3 mesos la revisem per millorar-la. Servei d'estalvi energètic del RAC. I som per ajudar.
A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Renault. Als anys 60 el món començava a construir una realitat més oberta. El 2025 Renault torna a posar la llibertat a la carretera amb el nou Renault 4, un disseny icònic 100% elèctric i ultraconnectat. Aprofita el Renaulution Days amb les millors condicions en la gamma Renault només fins al 27 d'octubre. Més informació a renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Tots tenim una ànima bessona, però no t'equivoquis. Ningú diu que hagi de ser una persona. Nou Cupra Formentor híbrid amb 125 km d'autonomia elèctrica i 860 de combinada per 29.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
A Mundo Deportivo neix Clubs del Mundo, l'espai que vol donar veu als clubs esportius. Futbol, bàsquet, natació, pàdel i molts altres esports. Cada club té una història per explicar i farem que en siguis el protagonista davant milions de seguidors. Si ets responsable d'un club, uneix-te a Clubs del Mundo de Mundo Deportivo, l'espai que farà créixer el teu club.
Multinacionals de Butxaca és un podcast que inspira.
I jugar a la Lliga Mundial doncs és l'única forma de tenir llistaval.
Deixar anar no és tan senzill com sembla, perquè t'ha costat molt aconseguir-ho.
Empreses amb talent que expliquen els neguits, èxits, oportunitats, fracassos i reflexions en primera persona.
Moltes gràcies per participar en el Multinacionals de Butxaca.
Multinacionals de Butxaca, amb Xavier Cambra. El podcast que dona a conèixer els líders de les empreses familiars catalanes més importants.
A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el patrocini de Fira de Barcelona.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Hi haurà moltes derrotes de tots els equips.
El nou projecte de Joan Peñarroya arrenca amb l'objectiu de millorar la classificació de la temporada passada. Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir de les 8, Maccabi Barça.
Europa és als nostres peus.
Minuts i les 8 i aquest Freddie Mercury, aquest Queen tan xulo que ens has plantat aquí. Show Must Go On es va publicar tal dia com avui, el 1991. A veure, actualitzo bàsquet, descansa el Maccabi Barça. El Barça continua guanyant de 26, 32 a 58, a priori, i amb permís del Miguel, que no vol dir blat fins que estigui al sac i ben lligat. Pinta bé, i a la Champions la penya guanya de 10 a la pista del Hapoel Holon, a 7 i mig pel final del partit.
Clar, no, els nostres oients no el poden veure, vist, i per això està més relaxat.
Està
el Miguel.
Està fent una interpretació musical al Miguel. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
El Marcos...
Pagaria per veure això,
Sí. Tu i els oients, sí, sí. D'acord.
Bueno, per fer coses amb mi hi ha molta gent que pagaria. Bueno, abans més. Quan treballava, vull dir.
No ens compliquem la vida. 5 dies per l'assemblea de compromissaris del Barça, que com sabeu serà diumenge. Avui hem escoltat dues veus, per dir-ho així, d'opositors a Joan Laporta. L'un ho és des de fa temps, va ser el segon de les últimes eleccions, i l'altre és possible que ho sigui. Marcos, comencem per Víctor Font, que ha passat aquest matí pel matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Què diu Víctor Font?
Sí, ha fet una entrevista amb el Ricard Ostrell. Primer sentim aquest fragment que us he triat. Diu Víctor Font que hi haurà una proposta alternativa a Laporta, que n'està segur, que serà una proposta transversal, unitària, sense personalismes, i que ha d'exigir-se que aquesta proposta sigui de canvi generacional.
El que hem de fer és construir una alternativa que ofereixi un model alternatiu al model actual, i ha de ser una alternativa il·lusionant. I no en tinc cap dubte de que quan arribi el moment de la veritat, aquesta alternativa il·lusionant existirà i serà una alternativa transversal, una alternativa que representarà la realitat del Futbol Club Barcelona com la millor institució multiesportiva del món. I aquesta alternativa ha d'anar molt més enllà de persones concretes.
És a dir, que Víctor Font, ja, evidentment, mira en clau electoral. Les eleccions, en teoria, han de ser entre el març i el juny del 2026, i pel que entenc, Marcos aposta per una unió de candidats.
Sí, no l'hem sentit avui, si és que algú esperava que fos aquesta la declaració, de dir, i aquesta concentració de candidats l'he d'encapçalar jo. No ho ha dit. Ha dit que s'ha de passar pàgina del que ell anomena, ja l'heu sentit algunes vegades dir-ho així, la generació del 2003, que aquesta nova proposta ha de fer el club més professional, més modern. Ha criticat Laporta de falta de transparència, això també ho hem sentit altres cops, també de maquillatge econòmic. Avui en concret ha parlat que els comptes presentats pel Barça, els últims, amaguen 80 milions de pèrdua, i finalment ha dit que aquest diumenge, de cara a l'assemblea, Laporta té una bona oportunitat per explicar la tria de l'IMAC per les obres de l'Spotify Camp Nou, i el fet que, com vau comentar ja ahir en el programa, guanyés el concurs una constructora amb puntuacions inferiors en els estudis interns que tenia el club a les alternatives en algun dels altres, a les altres propostes. Vaja, és a dir, que Ford li ha dit que aquest diumenge és el dia que Laporta doni explicacions per l'IMAC.
Això pel que fa a Víctor Font, ara mateix no ho sé dir, però suposo que en el seu discurs d'obertura Joan Laporta abordarà totes les qüestions que ell cregui que ha d'abordar de l'actualitat del Barça, i és possible que aquesta en sigui una. L'altre nom del dia és el de Marc Siria, el vau escoltar aquí al Tot Costa fa algunes setmanes, i avui ha parlat d'aquesta campanya de recollida de firmes per canviar o per posar precisament un punt en l'ordre del dia d'aquesta assemblea.
Sí, aquí us intento fer la seqüència dels fets. Marc Siria diu que té 3.316 adhesions en aquesta campanya que ell ha engegat. Ja sabeu, és Aturem la venda de BLM, que és aquella divisió del Barça que té de marxandatge, de llicències i marxandatge, se'n diu. En concret, què és el que demana Siria? Incorporar un punt a l'ordre del dia de diumenge, doncs fent recular, revocant, que se'n diu tècnicament, la opció que té el club de vendre una part. Marc Siria ha anat avui, aquest migdia, a les oficines del Barça a presentar aquestes 3.316 adhesions. Aquí un aspecte que heu de tenir molt present. D'aquestes 3.316 adhesions n'hi ha 600 que són digitals. En aquesta primera trobada amb representants del Barça, els representants del club li han fet recordar a Siria que els estatuts no contemplen aquestes 600 que són digitals. Escoltem Siria i després us comento.
Ens han dit que les 600 signatures digitals no estan contemplades als estatuts. Nosaltres tenim una opinió diferent tant amb l'article 48 dels estatuts com el fet de que el diumenge socis i sòcies compromissaris no podran assistir a l'assemblea si ho desitgen, i votaran telemàticament, i votaran punts dels dies com el pressupost a través de la via digital. Per tant, entenem que s'haurien d'incloure.
Per tant, l'argument de Siria és, d'acord, els estatuts no incorporen, però tenint en compte que feu l'assemblea telemàtica i que la vida va com va, hauríeu d'acceptar-les. En aquesta trobada us podem donar algun detallet de com ha anat aquesta trobada. La part de Marc Siria ha demanat al club el cens, la pregunta pel que sembla ha estat explícitament, però sobre quin cens treballem? Perquè ells, amb aquestes 3.316, no saben si han passat el tall o no, encara que el Barça les acceptés totes. La versió de la part de Marsiria és que no han obtingut resposta concreta sobre aquest cens, i això els ha deixat sorpresos. Però per sorpresa la del club, que ens diuen que estan sorpresos pel format en el que han rebut aquestes adhesions que ha presentat Marc Síria. Ens diuen que amb llistes purament d'Excel amb contactes, amb la part digital, al club hi ha la sensació que allò que ha presentat Marc Síria avui és poc consistent i li retreuen que ha presentat això que us dic, llistes en format Excel. No ens ho diuen així, però el missatge que et fan arribar és que amb la feina poc feta. Ens diuen, això sí, que estan comptant, i tot i que no ens ho diuen així explícitament, estan revisant tot el que ha aportat Marc Síria. Jo no descartaria que demà mateix Marc Síria tingui resposta per part del club a la petició. Han quedat emplaçats una part i l'altra, s'han donat un correu electrònic i a través d'aquesta via el Barça ha de donar resposta a Marc Síria. Per cert, en aquesta roda de premsa, Síria, com